Doncs ja l'han sentit, Josep Maria Quer, el responsable del TaxiVot. Esperem poder comptar també amb ell d'aquí a uns dies, quan hagi passat doncs, aquesta entrada. I ja no, per no perdre més temps, saludem Aurora Carbonell, ens ha vingut d'una reunió que li vam posar ahir així de cop i gairebé l'hem tret de la reunió. Aurora, bon dia.
Bon dia.
La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sitges i regidora de Turisme en aquest cas. Bé, sentíem ara el senyor Quer. Això és oferta nova, oi?
Sí, una més. Està bé, totes aquestes iniciatives privades que venen a Sitges, jo crec que han de ser benvingudes. Aquí tots sabeu que hem tingut controvèrsia amb la localització del TaxiVot, que seguim estant en desacord on es posa, però l'oferta de tenir una oferta turística més, això perfecte, vull dir, cap problema.
Ah, què ha passat aquest any? Que de cop i volta tothom ha descobert que es pot venir en vaixell a Sitges?
Sí, no sé, sembla ser, i més que encara em venen a mi a turisme a explicar-me que volen fer projectes, hi ha bastanta tendència a fer tipus de vaixell d'aquests més petits, amb capacitats petites per fer recorreguts, i de fet d'aquests hi ha que... amb previsions per més endavant, eh? Però en venen, suposo que la gent veu que l'oferta de mar encara n'hi ha molt per fer i és una bona oferta turística. I jo suposo que la gent, si té, hi ha molta iniciativa, hi ha molta empadronaria, no? I llavors jo crec que això és bo, en aquest sentit, bé.
Esmentàveu el tema de la localització, de l'espigó de la fragata.
Sí.
Es podrà resoldre d'alguna manera? Evidentment aquesta activitat ha començat amb un permís, que és de la Generalitat, si no recordem
sí.
malament, perquè és
ports. De ports, sí.
S'ha parlat amb la Generalitat, hi ha alguna manera de reconduir la qüestió? Sabem que la gent del Nàutic està especialment doncs enfadada, ho podem sí. dir d'aquesta manera, amb aquesta solució. Com hi ha alguna possibilitat de fer compatible els interessos de tothom?
Nosaltres ens vam mostrar contraris i, de fet, una mica també és per això que els ha costat tant iniciar, perquè fa un mes d'un any que volien iniciar i no podien perquè, clar, nosaltres, dins de les nostres competències, perquè és així mateix, els ports de la Generalitat els hi va donar permís, tot i que nosaltres vam dir que no veiem que el lloc era l'adient, no? El ferri, per exemple, el ferri gran que va a Aiguadols, també va demanar portar una petita llançadora fins aquí per la gent, i nosaltres els vam dir que no, la gent que vingui o a peu o amb un minibús que gestionarem, que us facilitarem, però aquí no, perquè sabem que és una zona, que és una platja, que és un port, que hi ha molt esport nàutic allà, hi ha molt nens, hi ha molts cursets, hi ha molt moviment, i home, i a més, posar un altre barco, és que allà nosaltres ho veiem que és conflictiu. A banda de que allà hi ha una plataforma que nosaltres ja ens hem queixat a ports de la Generalitat i ho hem dit, és un perill, perquè allà hi ha molts nens que van a tirar-se, i han fet fotos, i han enviat denúncies, vull dir que hi estem a sobre, nosaltres seguim pensant que no és un bon lloc. I bueno, a veure si el temps ens dona la raó. A veure com...
Que no passi res abans, oi?
No, però vull dir que ells vegin que les dificultats que poden tenir per sortir d'allà, quan hi ha patins, quan hi ha els hobbies, quan hi ha els nens, els caiacs, quan hi ha tot això, a veure com... Jo crec que és possible que se n'adonin quan comenci a tirar.
La cirera suposo que és estar allà. Perquè
sí.
Si no, alternatives n'hi ha poques.
Sí, bueno, jo sé que ell també va estar buscant en Aiguadols, no sé exactament per què no va acabar Aiguadols. Aiguadols no deixa de ser un port bastant urbà, perquè tampoc és que estigui tan lluny, i en canvi allà és ample i allà és un port gran, vull dir que aquest tipus d'embarcacions poden anar perfectament. No ho sé exactament perquè al final no va poder anar al port. Però la platja de la Fragata no és una platja precisament per aquest tipus d'embarcacions, creiem nosaltres.
Doncs, davant del cap de setmana de la Gay Pride, que és el cap de setmana que s'estrena, és a dir,
sí.
un cap de setmana ja de, anava a dir, a full,
que
diríem, no?
Amb
tot d'activitats,
sí.
De fet és el cap de setmana que estrena l'estiu a Sitges, que
sí.
gairebé podríem dir, no?
Sí, sí, exacte. Tenim la Gay Pride, ahir es va fer la inauguració. Jo en aquest sentit estic contenta aquest any perquè he insistit moltíssim, i jo crec que es veurà al llarg dels anys, hem insistit moltíssim en ampliar aquesta festa, en fer-la molt més participativa, ha entrat molta més gent que abans no hi tenia cabuda, i ara han entrat molts altres actors i gent implicada. mirada i hem fet que sigui molt més reivindicativa. I de fet ahir es va fer un homenatge a les víctimes d'Orlando, es va llegir un manifest perquè aquest any la Gay Pride té un lema que és Sitges contra la transfòbia, que hi ha hagut, tots sabem que portem un any amb tot el tema transgènere amb moltes dificultats. Hem aconseguit que hi hagi un lema, hem aconseguit que hi hagi reivindicació i penso que és el camí que ha de portar la Gay Pride. Que ha de ser lúdica i festiva? Sí, però que ha de ser cultural i reivindicativa? També. I jo crec que és la... Jo en aquest sentit estic contenta perquè ja et dic, hi ha molta participació d'altres agents que mai havien estat a dins de la Gay Pride. No?
La Gay Pride, històricament, ha tingut sempre com dos problemes. Una, que s'ha vist com un gueto molt tancat, fins i tot doncs, promogut exclusivament des d'un actor... Sí. I a partir d'aquest actor, doncs tot ha voltat per aquest àmbit de negoci i per altra banda, doncs les molèsties col·laterals que ha anat ocasionant. Per una banda, com s'ha treballat amb aquest actor per poder doncs estendre aquesta el que ens comentava la regidora i per altra banda, doncs com es pot mitigar la molèstia col·lateral que suposa?
Doncs exacte, vull dir, s'ha treballat gairebé un any, des que vaig entrar jo, que em van dir l'any que ve la Gay Pride, les dates. I hem treballat això de manera... No ha estat fàcil, però jo he intentat una miqueta copiar totes les festes que tenim aquí, que hi ha una comissió de Carnaval, que hi ha una comissió de Festa Major, que hi ha la comissió de Corpus...
La comissió de Gay Pride.
Una miqueta, vam dir, obrim-ho, que entri altres associacions. Hi ha el Gay Sitges Link, hi ha els Sitges Voluntaris, hi ha gent individual que vol. Han vingut els sectors de LGTB de la ANC, sectors de LGTB d'altres àmbits i hem anat fent reunions col·lectives. Ha costat, no ha estat fàcil, ja dic, gairebé portem un any. Però gràcies a l'entrar aquesta gent, doncs un van dir fem un lema, uns altres van dir fem unes conferències, faran paral·lelament al Calípolis, a més allà al costat, a l'hotel Calípolis faran unes conferències que parlaran sobre la sida, que parlaran sobre problemes amb altres països que tenen els col·lectius LGTB, vull dir, faran conferències. En l'àmbit cultural, Gay Sitges Link també aposta de manera molt forta, els Sitges Voluntaris Socials també han fet parades, és a dir, hem anat fent reunions i d'aquesta manera hem pogut anar entrant una miqueta a poc, per això et dic que jo crec que això és més de llarg recorregut i la meva intenció era sobretot això, que fos una festa més participativa, que Sitges també ho visqués la població com una festa de defensa d'igualtat, de diversitat, per demostrar que aquí Sitges realment nosaltres som oberts, ens agrada la diversitat, és un fet que enriqueix. I tots els efectes col·laterals, evidentment, mitigar-los al màxim possible. Què fem? Jo, per exemple, vaig anar allà mateix quan estàvem fent les proves de so per controlar el controlador de so que estigui correcte, vaig insistir molt, sobretot, vigileu molt el so, vam insistir molt amb els horaris, amb que a les 12 s'acabi, excepte el cap de setmana que és més llarg, però intentem mitigar sobretot els efectes negatius i positivar al màxim tot l'altre, no? Que participi la gent, seria ideal que participessin comerços, seria ideal que es anés fent, doncs això, més obert.
Hi haurà problema amb la policia local de cara a la cobertura de la Gay Pride?
No, nosaltres en aquest sentit no, la policia local té, sabem que hi ha una controvèrsia amb les hores extres, però amb la seva feina normal no, també aquí col·laboren molt els Mossos i també hi ha un reforç i no creiem que hi hagi problema.
Hi haurà reforç de policia local?
Sí, de Mossos.
D'acord, però la policia local també hi serà?
Sí, també, amb el seu horari normal i amb les seves tasques normals, això sí.
D'acord. Bé, hem començat per tots aquests temes que són els relacionats amb el turisme, però clar, aquesta roda de portaveus gairebé és monogràfica, perquè és la que teòricament havia de... anava a dir parlar del primer any de legislatura, però clar, aquest primer any de legislatura ha coincidit doncs, amb un fet que no és normal o no és, excedeix la, diguem, la normalitat política, que és l'anunci d'obertura d'un expedient a la intervenció municipal. Amb tots els portaveus ho estem comentant, fins ara només havien passat portaveus de grups de l'oposició, tenim la primera portaveu d'un grup del govern. Què ha passat amb la interventora? Com veieu doncs, la situació a la que s'ha arribat i que ha acabat doncs, generant l'anunci de la interposició d'aquest expedient?
Jo primer et diria, perquè he escoltat algun dels membres de l'oposició que han parlat i s'han queixat molt de les formes, he sentit, no? Uh-huh. Jo primer et diria que jo penso que les formes... És que jo no crec que fossin incorrectes. Es va fer una comissió informativa que es portava... A l'ordre del dia es portava les bases del gerent i del director d'àrea, de l'àrea de president, de l'àrea de les persones. Es portaven aquestes bases. En aquesta informativa, intervenció va dir que feia una objecció suspensiva. Per tant,
no es podia portar.
Uh-huh. Ja està. A la informativa va quedar clar que ha fet una objecció suspensiva. Què va fer el batlle en el ple? En el ple, al cap de dos dies, hi havia un ple per les taules electorals i va dir, bé, jo recordo, quan va acabar, va dir, recordo que en aquest ple, a l'ordre del dia, anava aquest fet, que ja no va. I l'únic que va fer és informar. Dic, i aprofito per informar de que això no ha anat al ple tal com va quedar la informativa, vull dir, no s'ha saltat cap tema de la informativa. Senzillament va dir, no va al ple, perquè és veritat, la informativa s'ha dit que no, però aprofito per dir-vos que aquest fet ara l'agafarà l'alcaldia i a més s'obrirà un expedient a l'interventora. O sigui, va donar una informació, jo no veig que... No sé exactament molt bé què demana més l'oposició, que també hagués pogut no dir res, encara que sigui pitjor, crec jo.
Entenem, i almenys amb les converses que hem tingut amb els diferents portaveus, i pel que recordem que la queixa va més en el sentit de que probablement alguns membres o els membres de l'oposició amb qui hem parlat entenen que hagués estat més elegant, per dir-ho d'alguna manera, per part de l'alcalde, informar-ho específicament en els portaveus abans de fer-ho públic.
Gairebé tots es va decidir el mateix dia, el dimecres. O sigui, dilluns va passar això, entenc que després parlarem de la figura de la intervenció.
Correcte.
Però quan va passar dilluns això, que es va fer una objecció suspensiva, era, bé, després de que portem un any intentant que vingui un gerent i tots són pals a les rodes, diguem, no? Quan va arribar això, vam dir, bueno, algú, és que no podrem tenir gerents ni directors d'àrea, algú s'haurà de fer. Es va consultar la Generalitat i resulta que la Generalitat va dir, home, però què heu fet? No calia que anéssiu al ple. Això ja està aprovat pel ROM, això ja heu fet tots els passos, les bases no cal que les aprovi el ple, les bases les pot aprovar perfectament l'alcalde. I clar, vam dir, ostres, estem redreçant les coses per res, no? I entre dilluns i dimecres, que va ser el ple, va ser quan es va agafar aquesta informació i quan es va decidir, bé, doncs potser que obrim un expedient, almenys que algú ens digui perquè com és que la intervenció no ens ha informat bé, perquè no ens ha dit, ho podeu fer pel ple o ho pot fer l'alcalde, vosaltres escolliu què voleu fer, no ens ho van dir mai això. I això van ser tres dies, nosaltres va ser allà el mateix dimecres que va dir, bé, es demanarà que s'obri un expedient, no es podia avisar l'oposició, no es podia perquè és que materialment de dies era impossible, no ho sabíem tampoc la resta, va ser una cosa, és veritat que va ser una cosa molt, molt immediata i molt al moment.
Ho sabíeu? Ja posats, perquè a tothom li estem preguntant, ho sabíeu? Quan...
Home, una mica abans, però no molt abans, el mateix dia, vull dir, per això et dic, és el mateix dia.
A nivell de govern, com a mínim...
I primer crec que ens hem d'enterar al govern que l'oposició... Per tant, vull dir, però van així les coses, és que les coses van així normalment, de ràpides, vull dir, a mi ja no m'estranya res això. I el tema de la intervenció...
Endavant. Què passa amb la intervenció?
Jo, mira, també et seré molt sincera, nosaltres quan vam arribar a govern, el grup d'Esquerra, com érem nous, i els altres ja Convergència i Demòcrates ja portaven un temps i ja coneixien la interventora, nosaltres quan vam entrar, diguem, de bon rotllo, vam dir, bueno, nosaltres som nous, nosaltres ens entendrem, vinga, a veure què passa, anem a fer un pont, perquè ja hi havia unes relacions, ja portaven, amb l'antic govern ja havien tingut problemes.
Tensions.
I nosaltres vam dir, nosaltres arribarem nous, cap problema, ens entendrem bé, i vam intentar, de totes les maneres, tenir una bona relació, no? Sí que és cert que en seguida vam veure que, home, que moltes coses es paren a intervenció. Per una banda penses, fantàstic, a mi m'encanta que hi hagi una intervenció forta perquè et dona una garantia jurídica fortíssima, o sigui, jo estic tranquil·líssima perquè sé que tot ho faig superlegal, no em passo ni per un 0,2 cèntims, perquè a vegades ens ha tornat coses per 0,2 cèntims. Llavors ja ho saps que estàs actuant legalment fantàsticament. Però una cosa és la seva feina, que és aquesta, fiscalitzar, és a dir, mirar, tu vols fer això? Vale. Hi ha un pressupost que ho pots fer, segons la llei ho pots fer, aquesta jo crec que és la seva feina. Però moltes vegades va molt més enllà i, per exemple, qüestiona molts temes, a mi això m'ho han dit molts treballadors que es queixen, perquè qüestiona temes tècnics, temes que ha dit un arquitecte, temes que ha dit un enginyer, temes que ha dit un advocat, i això fa retrasar moltíssim les coses, però molt, 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 retrasar. I això fa que siguem molt menys eficients i molt menys eficaços tota la casa en general. I clar, això és un procés que va allargant. Nosaltres ens vam trobar que cada vegada hi havia més dificultats, amb recursos humans també hi ha sempre molta dificultat, Vam intentar, ella va fer unes al·legacions en el pressupost perquè va demanar un augment de sou, es va parlar, se li va concedir. Jo crec que nosaltres hem estat molt, molt curosos i molt sempre intentant arribar a bon terme i a bones paraules.
Anava a dir, perquè és que la frase extreta, va demanar un augment de sou i se li va concedir.
No, va fer unes al·legacions al pressupost dient que ella creia que tenia, que li pertocava, se li havia de valorar el seu lloc de treball d'una manera diferent i per tant sortia un resultat d'un augment de sou. Bé, hi havia tres opcions d'augment de sou, també tot s'ha de dir, i al final se li va apostar per una. Ell encara al·legava, potser hagués al·legat més. Ho vam acceptar, cosa que haguéssim pogut dir, doncs no, mira, a la casa hi ha molta gent que cobra 1.000 euros i que fa 20 anys que està lluitant perquè li pugi una mica el sou, doncs potser haguéssim pogut anar per allà, i en canvi vam acceptar les al·legacions, que legalment es podien acceptar, tampoc és que et dic que haguéssim fet res així per fer.
Si no la interventora ho hagués parat.
Exacte, no sé, però això va ser molt ràpid, entens? Llavors, jo el que em queixo és que a vegades sembla que hi hagi una falta d'home, que les coses funcionin bé. Jo estic molt cansada de que les coses vagin tan lentes, que costi tant, que partint d'uns treballadors a les platges perquè netegin les platges, porto 6 mesos batallant i moltes coses es paren a intervenció, perquè dubta de que si he demanat 3.000 metres cúbics de sorra en lloc de 3.500, que dius, això, fiscalització, per què ho té que fiscalitzar? Vull dir, m'ha arribat a un punt tan bèstia, diguem, d'intervenció, que home... I al final és una habilitada de l'estat espanyol, però és una treballadora més. Vull dir que m'agrada molt que l'oposició es posi molt i li interessi moltíssim la figura de la intervenció, però home, per què no es preocupen per... Bé, jo potser perquè porto platges, no? Per què no es preocupen per la brigada de platges, que hi ha molts problemes? Per què no es preocupen per la brigada d'esdeveniments? Per què no es preocupen per els treballadors socials, pels auxiliars administratius, pels conserges? Vull dir, hi ha molts treballadors a l'agència que tenen altres problemes i ningú m'ha preguntat mai doncs, què passa amb els conserges, per dir-te alguna cosa. I en canvi, amb intervenció, doncs, bé, vale, home, ja ho sé, és una figura importantíssima,
ho sé. Anava a dir, els conserges no bloquegen res.
No, els conserges no, però és que tindre les platges brutes tot l'estiu, doncs no sé, eh, jo. Que és, vull dir, és molt important, és veritat, igual que el secretari, intervenció i secretari, és importantíssim, però home, és un treballador, també, de l'Ajuntament, vull dir...
N'heu parlat amb la interventora? Ja que veu venir de nou, de bon rotllo, això que heu comentat.
Sí, sí, jo hem parlat.
A quina conclusió heu arribat?
No ho sé, jo això que a vegades fiscalitzava tant temes tècnics, li vaig arribar a dir, li vaig dir, és que arriba un punt que clar, els treballadors també se senten malament perquè diuen, està qüestionant el que jo he dit. Si jo com a enginyer dic que això s'ha de fer d'aquesta manera, clar, que tu estiguis dubtant del que jo estic dient, vull dir, això crea mal ambient també, perquè un fa la feina i es queden aturats per coses que la gent no entén. Jo he parlat amb ella i jo crec que es pot parlar i es pot arribar a enteses, però és cert que a vegades... doncs això, la feina es retrasa molt i a mi això em molesta molt, la veritat, que no siguem eficients i eficaços, perquè la gent, el ciutadà, al cap i a la fi li dius, mira, és que no em puc posar la dutxa perquè resulta que la intervenció i tal, i em diu, i a mi què m'expliques? Jo volia la dutxa, jo pago els meus impostos, jo vull que el terra estigui net, no m'expliquis que ara el contracte, la intervenció ha fet no sé què, i tenen tota la raó.
Com heu escoltat les entrevistes, els portaveus dels grups de l'oposició amb qui hem parlat atribueixen també bona part del conflicte a una doncs, manca d'entesa entre específicament l'alcalde i la interventora. Des de... com sou membre del govern, però no del grup de l'alcalde, com ho veieu? Creieu que també doncs, pot derivar-se tot el conflicte d'un tema personal?
Jo no crec que sigui un tema personal. Jo crec que és això, que és una miqueta... que ara ja el tema de les gerències és una mica allò que la gota que més el got, no? Vull dir, després de portar molt de temps a emparar moltes coses, emparar, el tema de... no sé, jo crec que la interventora és perfectament conscient que nosaltres estem en minoria. Fer-nos a portar una cosa per ple quan no és necessari portar-la per ple, que s'hagi de votar i que retrassi molt més les coses perquè ho sabem, nosaltres estem dient que necessitem una organització molt millor a l'Ajuntament, una organització sobretot amb els treballadors. Creiem que la figura del gerent pot ser una solució. Estem fent tot el possible perquè sigui... Vam fer unes bases, també he sentit algú que ha dit unes bases, les bases del gerent i del director d'àrea no ens les hem inventat, són les bases que hi ha a tota l'administració pública i que ho fan a tot arreu de l'administració, no és res estrany, i en canvi a nosaltres ens fa una objecció suspensiva, vull dir, unes bases que estan copiades, és que no ens hem inventat res, és una cosa superlegal i normalíssima que es fa a tot arreu, es presentaran, ara actualment es pot presentar qui vulgui, tothom pot portar el seu currículum i segons el currículum es fan uns barems i segons l'entrevista i ja està, però és el que es fa a tota l'administració. Clar, que això ja ens posi aquestes pegues, dius, home, sabent que portar-ho al ple complica molt més les coses, retrasa molt més. Nosaltres necessitem una gerència, ja fa un any que estem dient que volem una gerència i encara no la tenim. Si teníem que anar pel ple i teníem que anar a provar i anem a pensar-ho, hi ha partits de sentit que ha dit, no, és que clar, necessitem parlar-ho, no podem estar-nos 2 anys més parlant a veure si el gerent si vindrà o no vindrà i mentre amb els problemes que tenim.
Què arreglarà el gerent?
No ho sé. No, jo penso que ha de ser una persona que sàpiga molt d'administració pública, que tingui molta experiència en l'administració pública i que tingui una visió global. Jo crec que un gerent ha de venir i és una persona que des de dalt vegi exactament què passa, on te s'aturen les coses, per dir-te alguna cosa. Per què no he pogut tenir els treballadors de platja en el moment que tenien? On s'ha aturat? On s'ha aturat aquest procés? Per què ha passat això? I anar precisament a buscar aquests forats i aquests problemes que té la casa. Per què hi ha circuits que jo faig una assignatura i resulta que el ciutadà no s'entera fins al cap de 3 mesos? Què ha passat aquí? Per què ha anat a secretaria, ha tornat, ha signat aquest, ha fet no sé què? Per què l'administració electrònica, que ja l'estem aplicant i que ens funciona bé, estem signant moltes coses ja pel mòbil, els regidors? Vull dir, nosaltres ja estem implantant molts models. Doncs molt bé, seguim cap a aquest camí. Què més podem fer d'aquesta manera? Jo crec que el gerent ha de veure la visió global, perquè jo, i ho estàs veient com parlo, que parlo molt de platges i de lo meu, jo veig el meu, jo és que jo no puc, ja no arribo més, no? I no puc veure què passa a cultura ni què passa a benestar social, que segur que té molts problemes. Per això ha de vindre una persona que ho vegi des de dalt, que tingui interlocució amb els polítics, que jo digui, mira, jo he vingut aquí, a mi m'ha votat la gent perquè jo vaig dir que jo volia fer això, això i això. I no se'n pot estar parant aquí 2 mesos o 3 o 4 perquè resulta que és un tema administratiu. Doncs això és el que ens hauria d'ajudar una gerència. Uh-huh. És a dir, a tindre una visió global i que el faci que els circuits i les coses funcionin.
Sou una de les dues úniques regidores que tenen dedicació completa a l'Ajuntament. Dels altres 6 regidors n'hi ha una sí. Doncs que té mitja dedicació. Dedicació, no jornada. Dedicació sí. a l'Ajuntament i la resta doncs estan, diguem, sense dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Sitges. Algun dels grups de l'oposició també apunta que doncs manca dedicació de temps per part dels regidors. Clar, li preguntem a una que en principi sí que la té, aquesta dedicació, però fins a quin punt el fet de que els regidors tinguin altres ocupacions, que tenen tot el dret de tenir-les, però que les tenen, afecta també el normal funcionament de la maquinària?
No hauria d'afectar. No hauria d'afectar. Si les coses funcionessin bé, no hauria d'afectar.
Però això... vos veu agafar la dedicació?
Sí, perquè això és un tema molt personal. Uh-huh. Jo tenia una feina a Barcelona i sí que ho vaig plantejar, però vaig pensar entrenar a Barcelona, tornar, i jo sé el que trigo, els 2 dies de veure la feinada que tenia aquí, vaig pensar, doncs, ara, jo també tinc una feina, jo soc funcionària de carrera i tinc la meva feina segura. Vull dir, quan plegui d'aquí, allà tinc el meu lloc, però hi ha gent que no ho té, això. Llavors, això és molt personal i jo no em puc ficar amb qui hagi decidit, que segurament no pot deixar la feina.
No preguntem tant això, no preguntem tant l'opció personal com la traslació d'aquesta opció personal, que és legítima, sí. Pot afectar la feina que ha de fer un regidor.
És el que et dic, depèn. Hi ha, per exemple, algunes regidories que s'han de reunir amb moltes entitats i amb moltes associacions, aquests normalment treballen a la tarda i a la nit. Vull dir, no has, la dedicació no és que... A mi això de la dedicació també em fa molta gràcia, perquè hi ha gent que això, que si tens dedicació 100%, jo crec que tinc dedicació, no 24 hores al dia, no, 38, vull dir, la gent em diu, però com... I a vegades sí, i a vegades no, tampoc no és cada dia que estigui a les 12 de la nit, però ahir, per exemple, sí que a les 8, 2:15, de nou estava a Provelles, i a les 10 de la nit estàvem a la Gay Pride, i ja no et dic, i va ser seguit, tot el migdia, a les 4 tenia reunió, a les 6, ara hi ha dies que no, N'hi ha dies que no, n'hi ha dies que potser a la una doncs has acabat l'última reunió. Doncs fantàstic, me'n puc anar a mirar els correus perquè en tinc 20.000. Però vull dir que això de la dedicació, l'exemple claríssim per mi és el batlle. Amb el batlle es va criticar molt, de fet és l'única cosa que hem perdut al ple, que va ser quan ell va dir que agafava la dedicació a la Diputació. I molta gent va dir, ai, clar, no faràs d'alcalde. És mentira, vull dir, ja s'ha vist, el Miquel està absolutament a tot arreu. Vull dir, què té que veure? Que, bueno, de fet, per nosaltres, jo crec que per Sitges millor, està cobrant de la Diputació, no està cobrant d'aquí Sitges. Per tant, fantàstic, però la seva dedicació jo crec que ningú la pot posar en dubte. Jo crec que si l'organigrama, l'organització de l'Ajuntament funciona bé, els regidors no haurien per què de fer la dedicació. De fet, n'hi ha molts regidors que no, amb altres ajuntaments que no tenen 100% de dedicació. Perquè és això, jo no hauria d'estar perdent el temps amb on està aquell paper que fa dos mesos que està allà parat.
Us ho preguntarem d'una altra manera. Probablement no dubtem que els regidors tenen tota la dedicació, malgrat el que posi el paper,
sí,
a la seva feina. I això no ho dubtem. El que passa és que, clar, els que tenen la seva feina sí que han de demostrar una dedicació a la seva feina.
Sí, clar.
I, doncs, la dedicació a la seva feina probablement pot restar capacitats per poder dedicar-se.
Bueno, jo crec que han de treballar més encara, perquè és quan tornes això, de la teva feina, llavors posa't a treballar aquí. Però és el que dic, és una opció personal. Jo vaig decidir no la faré perquè no em trobo còmoda, però és una opció molt personal, jo crec. Però no crec que, és que no crec que afecti. Jo crec que encara que ens dediquéssim tots 100%, si no tens una bona organització i no et funcionen bé les coses, no funciona, eh?
El que no va de l'Ajuntament no va per l'organització.
Com?
El que no va, el que no funciona, el que funciona malament. No direm tan...
Bueno, moltes vegades, jo mira, a vegades dic, no sé si és que he tingut sort o és que és així. Jo tinc treballadors boníssims, però boníssims, que podrien estar treballant a qualsevol lloc. Vull dir, hi ha molta gent a la casa, molt professional i molt bona, i que està molt menys tinguda, i que de cara en fora a mi em fa molta ràbia, perquè hi ha gent que et diu, ah, clar, amb els treballadors aquests de l'Ajuntament, doncs no senyora, és que hi ha gent boníssima. El que passa és que jo crec que no està ben organitzat. Jo crec que sí, i sí que he sentit algun regidor que ho ha dit, que recursos humans i organització, és cert, falta, però que és un problema endèmic que porten molts anys, que segurament s'han fet molt males pràctiques. Jo això de que arriba un regidor i digui, tu ves cap aquí, tu cap allà, amb tu no m'agrades, això ho trobo horrible. Vull dir, tu has d'estar amb els teus, jo m'he quedat tots els meus treballadors, els que eren. Ara, com hem sigut menys regidors, ja està, ja s'ha tingut que tocar l'organització, ja està, ja hi ha un problema aquí.
El regidor d'organització és el portaveu de l'altre grup,
sí.
Per tant, vindrà d'aquí uns dies, ja li preguntarem amb ell, però el regidor de Recursos Humans és membre del grup d'Esquerra Republicana.
Sí.
Fins a quin punt hi ha tensions entre diguem, aquestes dues regidories, si és que n'hi ha?
Home, n'hi ha com igual podria ser que ho portés tot un. Vull dir, és normal, Recursos Humans, la veritat és que a vegades ho parlem, és que tensiona amb tots, afecta a tots. Jo a vegades amb el regidor Maleduart, ell m'ho diu, és que clar, sempre, jo sempre estic present, diu, jo no em fico, diguem, amb el que tu fas a Turisme o a Platges, clar, perquè m'afecta només a mi, però Recursos Humans n'afecten a tots. Però és cert que, almenys des d'Esquerra, quan vam agafar Recursos Humans, vam dir, home, fem una bona política de Recursos Humans, fem que hi hagi promoció interna per la gent, que els treballadors se sentin bé, que cadascú estigui en el seu lloc, que es facin les valoracions de llocs de treball, fem-ho bé.
S'ha aconseguit alguna cosa d'això?
S'ha trobat un departament, la veritat, tan problemàtic, amb tants problemes enquistats de molts anys i molts anys i molts anys, que és molt difícil de solucionar, eh? És cert que un pensa, arribarem i ja veuràs com ho farem tot bé, legal, que tothom tingui el seu lloc de treball tal com es mereix, que tothom pugui fer promoció de la seva carrera, però clar, arribes i és, en fi, està tot tan malalt que costa molt, és veritat, però la intenció és aquesta i segueixen aquesta, però són processos molt llargs i que costen molt, perquè està malament, no per res. Que no dic que ho hagin fet malament tots els que hagin vingut abans, però no ho sé què ha passat amb aquesta casa. Jo crec que vaig llegir a l'Eco, no?, que ho van dir, no?, que molts alcaldes anteriors diuen que hi ha molts problemes interns, però jo crec que és, a veure, mea culpa també dels polítics, mea culpa de fer-ho malament, de no saber ningú haver mai arribar i organitzar bé la casa. Dir, vale, organitzem bé i organitzem bé els treballadors. És culpa dels que han manat, està clar, no dels treballadors, perquè amb els treballadors, al cap i a la fi, a molt li han dit, tu ara aquí, tu ves cap allà, tu ara ja no seràs cap, tu ara sí. Clar, la gent... I el que em fa ràbia és que hi ha gent molt bona, o jo almenys tinc gent boníssima treballant a l'Ajuntament.
Fa un any entràveu de nou a l'Ajuntament, de nou, Esquerra Republicana entrava de nou, perquè l'anterior legislatura no havia tingut representació d'Esquerra Republicana. Veu entrar a l'Ajuntament i veu entrar al govern. Com valoreu aquest any, o millor dit, us veieu on esteu ara, fa un any?
No, segurament no. Jo ara veig que ha estat això una mica fort de no passar per l'oposició. Això d'entrar directe a governar és una mica bèstia. Però bé, a mi m'agrada molt, jo m'encanta. Tot i els problemes que tinc i les queixes i la gent que em diu de tot, em segueix agradant com el primer dia. No em veia, però sí que sempre tens la il·lusió de, clar, tu quan estàs en política estàs per canviar les coses, les coses que creus que no funcionen bé i les que funcionen bé, vinga, seguim endavant. Quan entres en política, doncs és això, i si tens la il·lusió i les ganes, que jo les segueixo tenint com el primer dia, jo crec que les coses poden funcionar. El que passa és que, clar, et topes amb la realitat. Hi ha partits a l'oposició, amb tot el carinyo del món, que m'encantaria que estiguessin, ni que fos una setmana governant, perquè sabrien el que passa. Vull dir, moltes vegades diuen, ha de ser més participatiu, més obert, s'ha de parlar amb tots, això és fantàstic, però el dia a dia et menja, no et dona temps ni a dir bon dia, quasi.
Ja que ho heu comentat, heu obert la porta amb algú?
Bueno, en fi, estamos en ello, podríem dir. Jo estic disposada. I jo, de fet, tot i que els problemes que ens porta estan en minoria, a mi no em molesta del tot, perquè m'agrada també, perquè has de parlar amb tothom sempre. Has d'anar a buscar sempre algú per parlar, i això és bo. Que segurament si tinguéssim, jo no sé el que és, governar amb una majoria, però potser si estàs en majoria ja no tens que anar. En canvi, d'aquesta manera, hem d'anar a parlar sempre amb la CUP, amb els Ciudadanos, hem d'anar a parlar amb Sitges en Positiu. Vull dir, que això està bé, perquè jo crec que això és molt democràtic i és molt obert i molt regenerador. Ara, parlar amb gent, sempre estem disposats a obrir la porta, sempre.
Creieu que algú entrarà?
És difícil, però és difícil, però alguns podrien tenir opcions, jo crec que sí, però costa.
Costa.
Sí.
Tenim 2 minuts, us hem dit que us preguntaríem per Biosfer, va, amb un minutet, Biosfer. Què és Biosfer?
Bé, Biosfer és una certificació que ens hem tret, que ens acredita com una destinació turística que aposta per un turisme responsable i sostenible. Una certificació no és més que això, com tantes n'hi ha. El que passa és que la certificació és una miqueta allò que et diu, a part de que ja has fet uns processos per arribar fins aquí, et diu, posa't les piles per continuar. La certificació Biosfer, jo crec que el més positiu que té és que ho deixarem pel futur. El proper regidor o regidora de turisme que vingui s'ho trobarà i dirà, ostres, jo he de complir amb això, amb això, amb això, amb això. I què he de complir? Doncs segons la certificació Biosfer em diu que nosaltres volem mantenir la nostra identitat com a poble, volem mantenir el nostre territori, volem un equilibri entre els visitants i els vilatans, i tot això ho deixem, és una petjada que deixes pels propers que vinguin que han de fer aquesta feina, i crec que això és el més important.
S'han d'anar omplint unes fitxes perquè ens entenguem.
Has d'anar omplint uns objectius, i ells et van fer unes auditories, i nosaltres tenim 3 anys, però això quedarà. És com doncs, les banderes blaves, o les emes, o les que tens.
Assisos.
Exacte, tot el que tu tens doncs, són certificacions que per anar-les aguantant, diguem, i per anar passant les auditories, has de complir una sèrie d'objectius. I nosaltres apostàvem que volíem una certificació Biosfer, que a més és de la UNESCO, i que té un reconeixement important, i que a més ens fa això, seguint el turisme, que és el nostre factor econòmic més important, però home, que el turisme respecti i preservi tot allò que tenim.
Gairebé estem, per tant, gairebé ja ens estalviem de fer més preguntes, perquè podríem preguntar-vos pel Tom Manta, podríem preguntar-vos per la Plana i per l'inici de l'urbanització de la Plana, podríem fer una altra hora, oi?
Sí, jo que porto activitats, em podria preguntar pel soroll, per les canàbiques, per tot el que vulguis. Sí,
i per les terrasses.
Per les terrasses.
Oi que sí? Tot això ho deixem, doncs, perquè evidentment aquest mes hi havia tema, i per tant agraïm doncs, a l'Aurora que s'hagi escapat d'aquesta reunió, doncs, perquè també tenia aquesta cita amb els oients de la ràdio i perquè ens hagi pogut comentar valorar aquest punt d'inflació que ha representat aquest primer any de legislatura. Aurora Carbonell, regidora, portaveu d'Esquerra Republicana, tinent d'alcalde i regidora de Turisme...
Promoció Econòmica, Turisme i Platges.
Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies i molt bon estiu.
Moltes gràcies, bon estiu també a vosaltres i disposada, quan vulguis, a preguntar-me del que calgui.
Doncs així ho farem. Moltes i a tots gràcies. Vostès ho deixem aquí. Ara notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.